Gerard Quintana presenta la seva tercera novel·la, La puresa de l'engany. La història comença quan el director de cinema gironí, Claudi Careta, parla del seu viatge a Cuba, que es troba immersa en el període especial arran de la desfeta de la Unió Soviètica a començaments dels anys 90. Allà coneixerà l'Antoine, un jove i guardonat poeta que aconseguirà fugir de l'illa caribenya i traslladar-se a Girona, on trigarà pocs mesos a guanyar-se el cor del públic. Fins que un bon dia un home arribarà a la ciutat dient que és el verdader Antoine. I amb aquest inici, i quan fa només una setmana que el llibre ha aterrat a les llibreries, ens visita el mateix autor, Gerard Quintana, per parlar-nos una mica més d'aquesta tercera novel·la. Bon dia.
Molt bon dia.
Clar, primer de tot, m'agradaria preguntar-li, després de... perquè amb la seva darrera novel·la va rebre el Premi Ramon Llull 2021, posar-se a escriure aquesta tercera novel·la va ser complicat?
No, posar-se a escriure sempre és alliberador. La qüestió és trobar el joc, l'estructura, l'encaix per poder explicar allò que vols explicar de la millor manera. I en aquest cas volia anar més enllà del que havia anat en els dos anteriors llibres i això em va suposar escriure aquesta novel·la tres vegades, no? Fins que a la tercera vegada vaig arribar el que el públic, el que el lector podrà llegir ara mateix. Sempre hi ha més d'una novel·la que bulli al cap. Mm-hmm. A mi aquesta em bullia al cap fa uns 30 anys, pràcticament. Sí, a partir d'una experiència viscuda i que és amb la que em vaig inspirar d'entrada, que va ser l'arribada d'un jove poeta a Girona a començaments dels 90, i d'alguna manera aquest jove poeta que venia amb un currículum impressionant, amb una capacitat de comunicació, amb una eloqüència, amb una manera de fer molt brillant, al cap d'uns mesos va resultar que va arribar un altre poeta que va dir que ell era el verdader autor de totes aquelles obres que s'atribuïa al jove poeta que havia arribat primer, i d'alguna manera va ser, doncs, això, el descobriment d'un frau, d'un engany, no? Mm-hmm. Bé, a partir d'aquest fet, jo vaig estar donant moltes voltes a aquest tema, sobretot per aquell engany, perquè aquell engany em va semblar legítim. Sí, hi havia en aquell temps gent que juntava quatre fustes per sortir de Cuba i es jugava la vida per escapar d'aquella illa que s'havia convertit en una presó. I, en certa forma, el nostre poeta el que va fer va ser juntar les seves fustes, que era el seu talent, el seu bagatge cultural, la seva memòria prodigiosa, no? I la seva capacitat de comunicar. Sobretot va haver-hi un detall fa 30 anys aproximadament que em va commoure quan ell va ser descobert i els diaris van publicar, els diaris locals, mm-hmm. van publicar la seva... bé, la
història,
la seva,
no?
Sí, la seva estafa, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
Com ens havia enganyat tant a la Universitat de Girona com a les associacions culturals que havien fet per portar-lo, com els mateixos Sopa de Cabra, que havien participat en uns recitals amb ell, a la sala La Planeta. Doncs a partir d'aquest moment que ell va desaparèixer, jo em vaig trobar unes sabates que li havia regalat mesos abans, unes sabates d'aquelles que et poses per anar a un casament, te les compres i mai a tot, te les tornes a posar, almenys no és el meu estil. I aleshores els hi vaig regalar i quan ell va desaparèixer, recordo que vaig obrir la porta de casa l'endemà i em vaig trobar les sabates que jo li havia regalat a la porta.
Ostres.
I de seguida vaig pensar, algú que t'enganya, algú que t'estafa, a partir d'alguna manera, no es pren la molèstia de tornar-te, de venir a la porta de casa teva a tornar-te el que li has regalat, no? Mm-hmm. I això em va fer donar moltes voltes al cap. Jo de sobte sentia admiració per aquest noi encara més, no? Mm-hmm. Per el personatge que havia construït, per tot el que havia fet d'alguna manera per sortir d'aquella illa que passava uns moments molt d'usos, mm-hmm. com has dit abans, a partir de la caiguda del mur de Berlín i el doble aïllament pel bloqueig d'Occident, i per la pèrdua del seu principal aliat, no? I aquest és el punt de partida d'aquest llibre.
Però no ho fa des d'aquest personatge que comentàvem, que és el poeta, sinó que ho fa des de la mirada d'en Claudi Careta. Vull dir, potser és per donar aquest punt d'aïllament amb aquest personatge sobre el qual gira aquesta història.
Aquí va ser la segona escriptura. Jo, el primer cop que vaig escriure aquest llibre, em vaig centrar en la història de l'Antoine, del poeta cubà, però de seguida vaig veure que necessitava contextualitzar-lo, necessitava veure'l amb uns ulls des d'aquí, per dir-ho d'alguna forma, no? Necessitava mostrar per què, necessitava mostrar aquella Cuba i la cruesa d'aquell moment de la illa de cues, de racionament, de misèria, de repressió policial per acallar qualsevol rebel·lió o qualsevol dissidència, no? Aleshores vaig crear el personatge del Claudi Careta i de l'Helena Ross i els vaig embarcar en aquest viatge a l'hivern del 92 a partir d'un viatge que jo havia fet també aquell hivern i que em va servir d'experiència i de referent per descriure aquella Cuba, no? I aleshores vaig crear aquests personatges que es van anar fent grans i es van anar fent grans i van anar ocupant cada cop més espai en el relat. Tant que la figura del poeta quedava gairebé relegada a l'última part del llibre i finalment vaig tornar a escriure per tercera vegada el llibre per ajuntar aquestes històries, no? Al fer-ho em vaig trobar que les dues escriptures anteriors no havien estat en va. De fet, tenia molt material que he hagut de descartar i d'alguna forma em permetia també explicar una novel·la amb moltes novel·les dintre, no? Cada personatge té el seu recorregut, el seu engany, per dir-ho d'alguna manera, o el seu autoengany, fins i tot. I bé, d'aquesta forma vaig plantejar el joc en el que podrà, d'alguna manera, gaudir el lector, amb una primera persona referent als dos llibres anteriors, els dos primers llibres, Entre el cel i la terra i L'home que va viure dues vegades, que estaven escrites en tercera persona, des del narrador, amb aquella distància, amb aquell poder que et dona ser el narrador i veure-ho tot des de dalt. I en aquest cas vaig adoptar la primera persona per posar-me a la pell d'un personatge segurament incòmode, atormentat en certs moments, però també autoenganyat. La memòria té ressorts per mantenir-nos vius i d'alguna manera sans i estalvis de nosaltres mateixos, no? Per tant, hi ha coses viscudes, sobretot en la joventut, la infantesa, que som capaços d'oblidar per tirar endavant. Aquest serà el cas del Claudi Careta. És un llibre que parla de moltes coses, de la incapacitat d'estimar, la confusió entre el plaer i l'amor, no? Entre el joc sexual i l'estimació. És un llibre que parla, com els dos anteriors, parla de la família també. A cada llibre la família és el nucli a partir del qual arribem al conflicte. I també famílies que es munten de forma no atípica, en un moment en el que penso que la família és una institució o una estructura sobre la que hem construït durant segles la societat, però que ara és en crisi per la mateixa pressió social, perquè ja no és possible generalment trobar una feina per tota la vida, ni trobar una casa per tota la vida. Per tant, aquella idea que jo encara vaig tastar de ben jovenet, amb una casa amb quatre generacions, avis, pares, fills, nets, el tio solter o la tieta vídua, tota aquella
El teixit familiar.
construcció que era una comunitat, al final això cada cop és més invisible, fins i tot renunciem a tenir fills, per tant renunciem a la família. Hem anat a l'individu, no? I a la individualitat la forma com vivim fa gairebé impossible la conciliació, no? Familiar. Aleshores, Tot això m'interessa. I a cada llibre he posat la família en el centre i la porto al límit, l'estresso, per dir d'alguna manera, que la faig implosionar, no? Aquesta és una constant, i en aquest cas també aquesta família Careta, aquesta família del protagonista, del Claudi Careta, planarà d'alguna forma durant tot el llibre, i també d'alguna forma l'estructura familiar dels personatges que arriben de Cuba, no?
Sí, perquè la personatge que coneix a Cuba, que ara se m'ha passat el nom, que acaba exercint la prostitució per mantenir el seu fill, això n'hi ha mil casos actualment, vull dir, i és una estructura familiar que actualment existeix. I també aquestes relacions amb les dones, perquè a l'inici del llibre veiem com en Claudi també té problemes, no?, amb la que és la seva parella, l'Helena, sobretot quan van de viatge a Cuba. Esclar, tot això, les relacions amoroses, és complicat teixir-les i, com deies, estressar, no?, aquestes estructures familiars.
Sí, bé, la manera d'actuar del Claudi és una manera anòmala, en el sentit que hi ha un moment que ell diu sembla que he descobert l'amor i per fi sé què és estimar abans dels 50, no? Però un cop més s'enganya, ell creu que pot comprar l'amor. Parlar del passat ens serveix també per parlar del present o per fer referència, no?, als temes que ens ocupen en el present. I en aquest sentit el debat actual o el fet que es planteja per intentar millorar com a societat, sobretot també amb el tema de la violència sobre les dones, no? Com ens preguntem, intentem anar a l'arrel i ens n'adonem que els nostres joves accedeixen a la sexualitat a través de la pornografia, no?
Exacte.
Amb 10, 11, 12 anys, molt aviat, i d'alguna forma aquell impacte que els fa tenir una idea confusa del que són les relacions amoroses o relacions sexuals, fins i tot, no? Que d'alguna manera ja comença divorciant o separant una cosa de l'altra, l'amor del sexe, no? Cosificant, pensant que es pot comprar una relació, no? En certa forma, i dic comprar perquè la tarifa plana d'internet també es paga, l'accés a internet, no? No és gratis, encara que les pàgines aquestes sembla que siguin gratis. I d'alguna forma el meu protagonista, el Claudi Careta, per tant, és nascut als anys 40, per tant, pertany a una generació que jo també he vist i observat, fins i tot amb els nostres pares, no? I fins i tot encara ara en alguns països conec gent que m'explica que ha accedit també a la sexualitat d'aquesta manera, no de la que deia abans, sinó com es feia abans, no? De sobte, o el tiet, o el pare, o qui sigui, o l'home, el masclot de la família, decidia que ja era hora de que el nen es convertís en home i el portava un prostíbul. Aleshores, aquest és el cas del meu protagonista. I els patrons familiars, els patrons del pare, que ell esmenta des del primer moment en el llibre, amb aquella frase que diu no vulguis tenir sempre la raó és dels burros.
Sí, exacte.
Aquesta figura del pare, aquesta veu del pare que es va repetint, i d'una mare que és gairebé muda, que és gairebé invisible fins a la darrera part del llibre, que ens ajuda a entendre tot plegat, però que és implícita també ja en la dedicatòria que inicia el llibre, que jo dedico a Iocasta. Iocasta era la mare d'Edip, no? Per
sí.
Tant, des del primer moment estic donant pistes. Aleshores, tot aquest patró com condiciona, no?, en el personatge, i com fa que visqui aquestes relacions gairebé tòxiques, no?, amb les dones.
Sí, suposo que aquesta figura materna que plana sobretot el llibre i també de les figures d'aquestes dues dones en el terme amorós que també l'acaben influint. Però també m'agradaria parlar de l'engany i de l'autoengany que també ha sortit a la conversa. Esclar, els personatges com reaccionen davant d'aquesta notícia de saber que el poeta, doncs, al final no és poeta. I a més, doncs, aquesta posició de que tenim inevitablement les persones d'autoenganyar-nos per fer-nos menys mal.
Bé, en primer lloc, anava a dir, no ens agrada que ens enganyin, però jo crec que sí que ens agrada que ens enganyin, no?
Depèn de la
El que no ens
situació, no?
agrada és... Però podríem posar moltíssims casos, eh? Des de ben petits, que ja sortim a cridar visca els tres reis als pels carrers, no? O fem,
Exacte.
o donem, donem cops de bastó a un tronc, no?, perquè cagui, o posem... llet i aigua i galetes a sota l'arbre, no?, per quan vingui el Pare Noel a deixar-nos els regals, no? I a mesura que ens fem grans i anem descobrint certes coses, molt sovint allarguem aquest engany perquè ens és plaent, no?, fem veure que no hem descobert res, no?, per exemple. O ara que estem gairebé en campanya electoral, gairebé any darrere any, perquè hi ha eleccions molt sovint, en les campanyes ens deixem enganyar, ens diuen coses que no seran certes o que no seran possibles, i molt sovint ja en la convenció de que és campanya, no? Bé, seguim votant, no? I ens seguim deixant enganyar, sembla
Exacte.
Que ens agrada. El que no ens agrada és sentir-nos humiliats, no? O que, diguéssim, ser objecte públic de l'engany, ser escarni, no? Si el podem compartir, o si l'engany és col·lectiu, segurament és més dolç de viure, no? El problema amb l'autoengany és que ets tu i tu mateix, no? Segurament per això el meu personatge el que ha fet és... Ell mateix es divideix en tres, no? Que és ell, el seu observador i el seu mico. Evidentment, ell és tots tres, no? Però li és molt còmode d'aquesta forma delegar, responsabilitzar o treure responsabilitat de sobre, no?, i delegar-la en el seu mico, que ha fet un forat al sac i és fora de l'abast del seu observador, ja, per exemple, no? O sigui, aquest tipus de jocs psicològic i literari, en certa forma, també em permet retratar un personatge complex, que aquest era un dels grans reptes per mi d'aquesta novel·la. Si en el primer llibre el repte va ser la versemblança de la ficció que estava creant, aquella sensació de com faré que això sigui el més creïble possible, i ho vaig fer a partir d'una construcció històrica d'un context molt documentat i molt precís, el mil·límetre gairebé podríem dir, no? Necessitava saber quin temps feia aquella tarda d'abril de l'any 52 mentre els meus personatges travessaven Barcelona. No podia ser que anessin amb màniga curta si estava plovent, per exemple. Vaig arribar a aquest punt d'obsessió, no? I en el segon llibre el meu repte era d'alguna forma reaccionar al primer i esborrar, fer invisible, ensorrar la línia, la frontera entre realitat i ficció dins del mateix del llibre, cosa que feia que fos un llibre, penso, força exigent pel lector. En aquest segurament es trobarà amb el llibre més fàcil de llegir dels tres que he fet, amb una línia cronològica que no es trenca, que és contínua. I el meu repte era assumir aquesta primera persona i posar-me en la pell d'un personatge distant de mi, complex i molt sovint fins i tot pertorbador, no?, per un mateix. Aleshores, bé, la tragicomèdia aquesta del Claudi Careta d'alguna forma ha sigut feixuga en alguns moments d'escriure per al propi personatge, per al seu tarannà, no? Però ha sigut plaent també en el sentit de crear un joc en el qual fins i tot el que faig a través d'aquesta relació peculiar que ell manté amb la seva parella en aquest viatge on tots dos tenen un propòsit que és el mateix però que no es diuen i que descobriran més tard també, no? Bé, doncs d'aquesta manera em permetia fins i tot començant jugar enganyar el lector, no?
Ah,
és un llibre, penso, amb moltes capes i amb molts detalls que fins i tot en una primera lectura, portats per la trama i per aquelles ganes de resoldre i de llegir i de pressa, potser ens en podem saltar molts d'aquests detalls, però penso que una segona lectura és molt plaent en el sentit de recuperar i reconèixer totes aquestes pistes, totes aquestes pedretes, engrunes de pa que vaig deixant pel camí per marcar direccions, no?
Mm-hmm. Això és ben cert, eh? Quan tornes a recuperar algun llibre i veus aquests detalls, potser és més satisfactòria la lectura que fer-ho només un primer cop. I abans d'acabar, comentaves que per l'escriptura d'aquest tercer llibre fa 30 anys que la història doncs ja està bullint. No sé si estàs treballant en alguna altra cosa ja.
Sí, sempre hi ha aquestes idees que planen, no? Que graviten d'alguna forma. No sé si algun dia podré escriure totes les idees que em couen o que em bullen pel cap, però sí que hi ha un procés també en el qual, quan deixes anar el llibre, que no vol dir quan l'hagis acabat d'escriure, sinó quan surt publicat, quan comences a veure'l o a sentir-lo a través dels ulls dels altres, no? Dels lectors, hi ha com un desprendre's d'ell, no? Com si aquella vivència, perquè un llibre no deixa de ser una vivència per qui l'escriu i també per qui ho llegeix, que tens molt enganxada davant dels ulls, prens distància d'ella, la pots veure en conjunt, de forma global, a partir d'això, com deia, moltes mirades diferents de comentaris d'aquest diàleg que pots mantenir amb el lector, i a poc a poc aquest espai que queda buit a partir de desprendre't d'ell el va ocupar una altra idea. I sí, jo tinc una idea que em bulla el cap i que ja tinc ganes de poder començar a aplicar i a jugar amb ella, però suposo que hauré d'esperar unes setmanes perquè
ve Sant Jordi.
Sí, circuit de promoció és impossible trobar temps a vegades ni per esmorzar.
Ben cert, ben cert. I, clar, tenint en compte Sant Jordi, suposo que l'agenda va ben plena, no?
Sí, ara són dates. A més, aquest llibre ha sortit fa exactament una setmana, el 10 d'abril. Per tant, tenia completament assumit que aquestes dues setmanes amb la frontera final del Sant Jordi serien intenses i així ho estem fent. Ahir érem a Lleida, abans d'ahir a Terrassa, avui a Sabadell, demà a Tarragona, demà passat a Vic, l'altre a Granollers, i bueno, així, anar fent tour, que també està bé veure el país, bueno, això, d'aquesta forma tan pròxima. És molt diferent fer un concert en el qual és dalt d'un escenari amb una distància sobre el públic que sol ser molt més nombrós que en el cas de les presentacions o assignatures de llibres o aquests desplaçaments en els quals tens segurament més contacte personal amb la gent.
Mm-hmm. I potser encara és aviat, però també rebre aquest intercanvi per part dels lectors de dir què els ha semblat el llibre.
Sí, bé, veig que els està sorprenent. Mm-hmm. Com deia, jugo a enganyar també des del bon començament, però que ningú es pensi que li prendré el pèl, sinó que participarà d'aquest joc. Alguns em diuen, a les dues o tres primeres pàgines, com que veig que és en primera persona, dic, mira, en Gerard parla d'ell mateix. I de seguida me n'adono de que no és així, de que és la construcció d'un personatge. I fins i tot he jugat a ser present jo en el llibre, com a Gerard Quintana, també, no? Sí, perquè pensava que en aquella Girona de començaments dels 90 un director de cinema, per tant, un...
Societat cultural, sí.
Sí, un membre d'aquest espai cultural en una ciutat que encara no era com és ara, i on no hi passaven tantes coses, era inevitable o seria estrany que no hi sortíssim, perquè en aquests moments també érem protagonistes d'aquella realitat, no? I sí, hi ha molts jocs en aquest llibre.
Doncs entrarem en aquests jocs i doncs explorarem una mica més doncs aquest nou llibre de La puresa de l'engany de Gerard Quintana. Moltíssimes gràcies per aquests minuts i esperem que Sant Jordi vagi molt bé.
Moltes gràcies i content de parlar amb vosaltres. Bé, espero que no sigui la darrera vegada.
Exacte, exacte. Doncs moltes gràcies. Que
Molt
vagi
bé.
Bé.
Una abraçada. Adéu-siau.